Xarxa.
Bon dia, és la una, us parla Maria Lara. El jutge de l'Audiència Nacional que investiga el cas de Tsunami Democràtic, Manuel García Castellón, ha demanat a Suïssa que localitzi la secretària general d'Esquerra, Marta Rovira, acusada de terrorisme en aquesta causa. També sol·licita les dades i moviments d'un compte bancari del CIMBank a través del qual s'hauria finançat, diu, el Tsunami Democràtic, a qui responsabilitza de les protestes després de la sentència del judici del procés a l'aeroport del Prat o a la Jonquera. I el president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha convocat per demà un Consell Executiu extraordinari per començar a prendre decisions sobre els àmbits dels acords a què s'ha arribat amb el PSOE per a la investidura de Pedro Sánchez. Temes com Rodalies, referèndum i finançament singular per a Catalunya.
Situar l'any 2024 com el que ha de permetre l'assoliment d'un finançament singular per Catalunya també és molt important. Perquè això és el dia a dia, això són els hospitals, les escoles, l'habitatge, és absolutament fonamental. I el govern es posa a la feina, he convocat un govern extraordinari per demà, en el que prendrem les primeres decisions per al desenvolupament d'aquests acords. Els hem esperat tant que no deixarem passar ni un segon més sense posar-nos a treballar perquè s'implementin el més aviat possible.
La reunió començarà demà a 3:45 de la tarda i el president compareixerà a continuació. I els Mossos d'Esquadra desarticulen una xarxa criminal que exportava marihuana a Europa des de l'Alt Empordà i blanquejava també els beneficis amb la compra de propietats de luxe i negocis aparentment legals. Els investigadors estimen en 1 milió d'euros el benefici que hauria obtingut l'organització al mercat il·lícit a Catalunya de la venda dels cabdells i de les plantes intervingudes. La investigació ha conclòs amb 14 detinguts i la intervenció de 14 quilograms de cabdells, 5.000 plantes de marihuana i també dues armes de foc amb munició real. I en esports, en futbol, nou partit del Barça femení a la Lliga de Campions. Les blaugranes juguen avui la segona jornada de la fase de grups de la Champions al camp d'Eintracht de Frankfurt a partir de les 9 de la nit. El Barça buscarà el segon triomf europeu dies després de col·legiar el Real Madrid a Montjuïc. I pel que fa al temps, s'espera un dia assolellat arreu del territori, menys al Pirineu, on es preveu que nevi per sobre dels 1.200 metres, a més, on bufaran també vents que superaran els 90 km per hora, uns vents que es deixaran notar també en alguns punts de les Terres de l'Ebre. Pel que fa a la temperatura, han baixat una mica respecte a ahir, amb unes mínimes que al Pirineu han tocat, com dèiem, els graus sota zero i les màximes que rondaran els 20 graus al litoral entre el Maresme i el Camp de Tarragona.
Notícies en xarxa.
Bon dia i bon dimecres 22 de novembre de 2023. Això és l'Enjoc.
Enjoc. Amb Martí González.
Dimecres 22 de novembre, avui a l'Enjoc farem la prèvia de la tornada de la Champions del Barça femení. En aquest cas, de la Champions femenina, és segona jornada i primer partit fora de casa de les blaugranes després de dues manetes. La setmana passada en l'estrena europea contra el Benfica i aquest diumenge en el clàssic contra el Real Madrid. Els dos partits 5-0, veurem avui què fan les de Jonathan Giraldez, en aquest cas a Frankfurt contra l'Eintracht, on al principi el rival més dur del grup d'aquesta fase de grups de Champions. També faran la prèvia, ahir vam parlar amb el seu entrenador Ferran Costa, de la final de la Copa Federació, que disputa avui el Badalona Futur a Talavera de la Reina contra l'actual líder del grup 5 de segona federació. Parlarem de futbol, però també escoltarem, també estarem pendents de la roda de premsa de presentació d'Òscar Cano, el nou entrenador del Sabadell, que comença ara a aquesta hora, a la una, el Sabadell que és QE al grup 1 de primera federació i que vol sortir de la part baixa amb aquesta arribada d'Òscar Cano i també l'arribada presentada ahir del director esportiu Carlos Rosende. I també a banda de futbol tindrem bàsquet amb Eurocup, tant masculina per la penya com femenina per Cadí la Seu i Esparun Girona. Futbol, bàsquet, però també hoquei, patins, waterpolo i molt més. Tot això avui a l'Enjoc. Mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra. Amb el Joan García. Joan, bon dia.
Molt bon dia, Martí.
En futbol, avui el Barça afronta el primer partit de Champions femenina fora de casa.
Doncs així és. Les blaugranes ja són a Frankfurt per enfrontar-se aquest vespre a les 9, a priori el rival més potent del grup, l'Eintracht, en la segona jornada de la fase de grups. Després han quedat dues manetes contra el Benfica la setmana passada, també en competició europea, i contra el Real Madrid diumenge a la Lliga F, l'equip de Jonathan Giraldez vol seguir amb la bona dinàmica per encarrilar la classificació per als quarts de final. No hi serà ni Irene Paredes, que encara arrossega amigdalitis, que l'ha deixat fora en els dos últims partits, ni la capitana Alexia Putellas, encara amb molèsties al genoll.
Alexia Putellas i Irene Paredes, que per cert han estat convocades per la selecció espanyola, per la seleccionadora Montse Tomé, per als propers partits d'Espanya.
Tomé va deixar clar que les dues passaran proves la setmana que ve i que, si no estan en condicions, tornarà a Barcelona per continuar amb la seva recuperació. Espanya disputarà el proper 1 de desembre contra Itàlia i el 5 de desembre contra Suècia els dos últims partits de la Nations League, competició que dona accés als Jocs Olímpics de París. A banda d'Alexia i Paredes, també hi ha a la llista les blaugranes Cata Coll, Ona Batlle, Aitana Bonmatí, Salma Parayuelo i Mariona Caldentei, així com les catalanes Laia Codina, Laia Alexandri i Maria Pérez.
En categoria masculina, els internacionals van tornar amb els seus clubs.
Ahir va jugar Lewandowski en Polònia, amb gol inclòs en l'amistós contra Letònia. També va jugar partit amistós Gundogan amb Alemanya, mentre que tenien partit oficial França, amb Koundé com a titular. Fermín López també va sortir d'inici amb Espanya sub-21 i va ser substituït al minut 71 pel blaugrana cedit al Girona Pablo Torre. Aquesta matinada han tingut minuts Rafinha en Brasil en la derrota contra l'Argentina a Maracanà per 0-1 i Araujo tot el partit a la victòria, com dèiem, d'Uruguai contra Bolívia.
Això pel que fa als internacionals del Barça. Els del Girona, ahir menys participació.
Yangel Herrera va disputar pràcticament tot el partit amb Venezuela contra Perú, mentre que Pablo Torre, com dèiem, va jugar 20 minuts amb l'Espanya sub-21. Amb aquest empat a 1 davant Bèlgica. I Arnau Martínez no va participar, igual que Daley Blind amb els Països Baixos.
Encara futbol, aquesta hora comença la presentació del nou entrenador del Centre d'Esports Sabadell, Òscar Cano.
Cano, que ja va dirigir el seu primer entrenament ahir, es converteix en el tercer tècnic que ocupa la banqueta arlequinada després de 13 jornades. Els ballassans són coers, el grup 1 de la primera federació, a 6 punts de la permanència. Visiten aquest dissabte a les 4 de la tarda al Camp del Terol, que per cert també ha destituït el seu tècnic.
Nova la primera cita d'Òscar Cano a aquesta primera federació amb el Sabadell, també amb un equip que estrenarà l'entrenador. A segona federació, dimiteix el director esportiu del Terrassa.
Yanis Evans Palopoulos deixa la direcció esportiva del club gagarenc per, segons el comunicat de l'entitat, la impossibilitat de viatjar a Catalunya per motius personals i també per responsabilitzar-se de la mala arrencada esportiva pel que fa als resultats aquesta temporada. Per cert, el Terrassa ja van un més d'un miler d'entrades pel partit de la Copa del Rei contra l'Alavés del proper dimecres 6 de desembre, recordem l'hora, a les 4 de la tarda a l'Estadi Olímpic.
El dimecres 6 de desembre, festiu, recordem. I un últim punt de futbol, avui el Badalona Futur pot aixecar un títol.
El conjunt badaloní disputa aquest vespre a les 8 del vespre, valgui la redundància, la final de la Copa Federació a Talavera de la Reina contra l'equip local, actual líder del grup 5 de la segona federació. L'equip de Ferran Costa buscarà aconseguir el seu primer títol.
En bàsquet, avui tenim Eurocup masculina i femenina. La masculina, la penya vol recuperar sensacions després de la victòria amb el triplàs d'Andrés Feliz a l'últim segon de diumenge contra el Bilbao.
Els badalonins s'enfronten aquesta tarda a les 7 al l'Apoel de Tel Aviv, que juga a Belgrat i a porta tancada com a local. Els verd i negres busquen trencar la mala dinàmica, la mala ratxa a la competició europea, on té un balanç negatiu de 3 victòries i 4 derrotes i sumen dues desfetes consecutives.
I a l'Eurocup femenina, doble cita avui per als equips catalans.
El Cadí la Seu visita la pista del Flams Carolo Bàsquet en la cinquena jornada de fase de grups. Els dos conjunts tenen el mateix balanç, 3 partits guanyats i un de perdut, i per tant, qui guanyi tindria pràcticament assegurada la primera plaça. El partit començarà als 8 del vespre i a 3 quarts de 9 l'Espart Girona rebrà el Gorzów polonès. L'Uni es vol refer de la darrera derrota en la Lliga del passat diumenge, recordin, per seguir invicta a Europa i passar a la fase de grups com a primeres.
En waterpolo, el Barceloneta fa els deures i s'assegura la classificació per als quarts de final de la Champions masculina.
Els mariners van dominar el Bolignameni grec durant tot el partit i van acabar guanyant per 6 punts, per 6 gols de diferència, 16 a 10. Avui serà el torn pel Club Natació Sabadell, que rebrà la seva piscina a l'Estagua de Bucarest, al cue del seu grup, a 2:15 de la tarda. Una victòria dels ballassans els mantindria vius de cara a l'última jornada per passar als quarts de final de la Champions.
I avui també té compromís europeu el Club Natació Barcelona.
Doncs sí, els senavistes visiten la pista del Tolkien francès en la cinquena jornada de la fase de grups de l'Eurocup masculina, on triomf dels barcelonins els donaria el bitllet pels vuitens de final amb una jornada encara per disputar-se. El duel comença, recordin, a un quart de 10 de la nit.
I un apunt més de waterpolo, perquè aquest dimecres s'avança un partit de la novena jornada de la Divisió Nord femenina.
S'enfronta a partir de les 9 de la nit al Sant Andreu i al Barceloneta. Les andreuenques buscaran seguir invictes, mentre que les marineres volen donar la sorpresa.
En futbol sala, la Indústria Santa Coloma és l'únic dels catalans que serà als vuitens de final de la Copa del Rei, on ja hi entrarà el Barça.
Doncs sí, Martí, perquè no hi va haver sorpreses ahir en la quarta jornada de la Copa del Rei, quarta ronda, volíem dir, pel que fa als equips catalans, i només va passar l'eliminatòria, malauradament, l'equip de primera, l'Indústria Santa Coloma, que va haver de remuntar un 2-0 en contra a la pista del Oparrulo gallec per acabar guanyant per 2-5. La mala notícia, la lesió, que sembla greu, d'Uri Santos al genoll. En canvi, el Salacín Martorell de segona va caure per la mínima 1-2 contra el tercer classificat de primera, el Manzanares, l'equip revelació, mentre que també va perdre d'un gol el Cerdanyola de segona B contra un altre equip de primera, el Cué, per això l'Alzira, en aquest cas per 4-5.
En hoquei patins, Noia Voltregà i Igualada ja coneixen el seu rival per als vuitens de final de la Europe Cup masculina.
El Voltregà, que defensarà el títol aconseguit la temporada passada, ha quedat emparellat amb el Noisy francès, amb l'anada a casa, en terres usonenques, a pista usonenca, com dèiem, el 16 de desembre, i la tornada un mes després, el 20 de gener, a França. Pel que fa als altres dos catalans, Noia i Igualada, que venen rebotats de la prèvia de la Champions, s'enfrontaran tots dos contra equips italians i tots dos, atenció, amb la tornada a casa. L'Igualada es veurà les cares amb el Grosseto, mentre que els penedesencs ho faran contra el Monza.
Per cert, avui recuperen dos partits de la vuitena jornada d'hoquei lliga masculina i juguen precisament Voltregà i Igualada.
Duel de la part baixa entre Igualada i el Coi, on els igualadins buscaran el triomf per sortir, per fugir de la penúltima plaça de la classificació. I el partit de la zona alta enfrontarà el Calafell amb el Voltregà. Els del Baix Penedès volen entrar en el top 4 a Lliga, mentre que els de Sant Hipòlit s'hi volen apropar. Tots els partits començaran a les 9 de la nit.
I un últim apunt en natació, Mireia Belmonte ha anat convocada pel míting de Rotterdam, cita important per classificar-se per al Mundial i els Jocs Olímpics de París.
La nadadora badalonina del Club Natació Barcelona tornarà la setmana que ve, del 30 de novembre al 3 de desembre, a una convocatòria de selecció espanyola, amb qui no anava des de feia, atenció, més d'un any, l'octubre del 2022. En aquesta ocasió és una llista molt extensa de 35 nadadors, 9 catalans, amb molta importància de cara al Mundial de Doha i als Jocs Olímpics de París de l'estiu que ve.
Dimecres 22 de novembre, 12 minuts passant de la una del migdia, comencem parlant de futbol. Avui torna la Champions femenina per al Barça amb la segona jornada, el primer partit fora de casa a priori contra el rival més dur del grup, l'Eintracht de Frankfurt, en el debut en competició europea aquest any. Les alemanyes van superar per la mínima 1-2 al Rosengård suec a domicili, mentre que el Barça va guanyar més clarament 5-0 al Benfica la setmana passada. El mateix resultat d'aquesta maneta que les blaugranes van aconseguir diumenge passat, recordem, contra el Real Madrid, per distanciar-se al capdavant de la Lliga F. Per al tècnic Jonathan Gilades s'ha de deixar enrere el clàssic, però aprofita la inèrcia positiva d'aquests dos últims 5-0.
El més important és com focalitzes després d'un molt bon partit el passat diumenge contra el Madrid, ara que tres dies després puguis donar una molt bona versió també a nivell competitiu a Europa. Però és més un tema mental, de preparació, de no donar per suposat quan inicies aquesta competició, a l'inici has de donar la teva millor versió per mereixer estar a la primera posició.
Giraldez, que no podrà comptar encara ni amb Irene Paredes, que encara no s'ha recuperat de la amigdalitis que li ha fet perdre els dos últims partits, ni amb la capitana Alexia Putellas, que la setmana passada contra el Benfica va ser substituïda al descans amb molèsties del genoll. S'havia descartat lesió, però Alexia també es va perdre ja el Barça-Madrid de diumenge a Montjuïc i tampoc no serà avui a Frankfurt. Però sí que aniran convocades la setmana que ve tant Alexia com Irene Paredes amb la selecció espanyola per disputar els dos últims partits de la Nations League, competició que dona el bitllet, recordem, per als Jocs Olímpics de l'estiu que ve. La seleccionadora Montse Tomé va assegurar que no es correrien riscos i que per aquest motiu ha convocat 25 jugadores, quan només hi poden entrar 23.
Son dos casos especiales en las que hemos hecho un seguimiento a todos los niveles, servicios médicos, readaptación, preparación física y todo lo que conlleva en este caso. Y bueno, hemos convocado a 25 futbolistas, supongo que también eso os habrá llamado la atención, porque solo pueden entrar 23 en convocatoria. y a partir de ahí, del lunes, que las veremos, que las valoraremos con las personas profesionales que pueden valorarlas, pues tomaremos las decisiones que tengamos que tomar, velando por la seguridad de la jugadora.
El combinat espanyol jugarà el proper 1 de desembre contra Itàlia i el 5 de desembre contra Suècia, a banda d'Alexia Putellas i Irene Paredes. Veurem si es queden o si participen finalment. I seran també les brones Catacoll, Ona Valla, Aitana Bonmatí, Salma Parayolo i Mariona Caldante, i a més de les catalanes Laia Codina, Laia Alexandri i Maria Pérez. Encara en futbol, tornant a la categoria masculina, fa una estona, a la una, ha començat la roda de premsa de presentació del nou entrenador del Sabadell, Òscar Cano, que ja va dirigir ahir el seu primer entrenament i que arriba amb l'objectiu de treure el conjunt arrequinat de la cua de la classificació al grup 1 de Primera Federació. L'escoltem en directe.
Suelen decir partido a partido y paso a paso, pero es inevitable, ¿no?, pensar que si somos capaces de sacar al club de esta situación, al equipo de esta situación, se nos abre un panorama mucho más interesante, ¿no?, a nivel de, pues eso, de proyecto, ¿no? Por tanto, vamos a dejarnos la vida para que esto salga. No hay otra cuestión que no sea salvar la categoría, es decir, olvidar de dar el segundo, el tercer paso sin haber dado el primero, y el primero va a costar mucho porque hay una gran desventaja y ahí es una categoría mucho más fuerte que la extinta Segunda División B, y lo único que os pido es que estemos todos juntos, es decir, todos juntos, que rememos, que olvidemos si alguna cosa nuestra no os agrada o de mí hacia vosotros, porque que nos miremos a la cara a partir del 20 y pico de mayo y nos digamos las cosas ese 20 y pico de mayo. Mientras, pues como somos una familia, remar todo en la misma dirección y tratar de sacar al equipo de la situación en la que están.
Aquest és Òscar Cano en directe, el nou entrenador del Sabadell, que ara demanava unitat a l'afició i també a l'entorn d'aquest centre esport Sabadell per sortir, com dèiem, d'aquesta última posició a la Primera Federació. Òscar Cano debutarà dissabte al Camp del Terol a les 4 de la tarda en partit que obre la 14a jornada d'aquesta Primera Federació. I avui mateix tenim una final. El Badalona Futur ha fet un gran inici de temporada a tant en Lliga, el grup 3 de Segona Federació, on es troba en zona de play-off a 2 punts dels co-líders, com en Copa Federació, el que li va permetre, recordem, enfrontar-se a un equip de Primera Divisió, el Cádiz, el qual va portar els penals en la primera ronda de Copa del Rei, i avui juga aquesta final i tenia la possibilitat d'aixecar un títol. El rival, que juga a casa d'aquesta final, el Talavera de Reina, actual líder del grup 5 de Segona Federació, ahir en parlàvem amb el seu entrenador Ferran Costa, aquí a l'Enjoc. Escolta'm.
Crec que ens hem de centrar en buscar la nostra millor versió, i lògicament respectant al màxim el rival, que és un gran rival, però crec que ens hem de centrar en la nostra identitat, que és el que ens ha portat a poder disputar aquest partit. Una final que ens hem guanyat nosaltres fent una molt bona Copa Federació, que li donem molt valor perquè no tots els dies tens l'oportunitat de lluitar per guanyar un títol, i bé, crec que el grup té una bona mentalitat i amb ganes de que arribi el partit.
Aquest vespre a les 8, aquesta final de la Copa Federació entre Talavera i Badalona Futur a la localitat manxega. En bàsquet, avui torna l'Eurocup per a tres equips catalans. En la competició masculina, la penya vol retrobar sensacions. Després de guanyar amb el triple estratosfèric d'Andrés Felip diumenge passat contra el Bilbao, els verdineres ja són a Belgrat, on des de fa unes setmanes hi juga com a local la Puel de Tel Aviv, però ho fa això sí sense públic. En el vessant esportiu, l'equip israelià ha disputat un partit menys que el Joventut aquesta Eurocup i ha sumat una victòria més, 4, per les 3 de la penya en les 7 primeres jornades. Un dels joves d'aquesta penya, cada cop més protagonista, Jordi Rodríguez, avisava de la dificultat d'un rival molt anotador.
És un partit molt difícil, la veritat. Som un equip que arriba a 100 punts quasi cada partit, la notació està molt repartida, i són jugadors que doncs, la línia de 3 la tenen molt bé, no? Se van anotar molt bé de 3. Serà un partit difícil, molt físic, i bueno, hem de fer les coses bé, treballant en defensa, en atac, sobretot el rebot, que serà molt important, i anar a competir. I bueno, que no hi hagi públic, en part, és una bona notícia per nosaltres, ja que en el seu camp juguem a fora i sempre és més difícil guanyar fora de casa, no? Llavors podem doncs, tenir una oportunitat a favor allà.
A les 7 de la tarda, aquest apoio de Tel Aviv Joventut de Badalona des de Belgrat, 8a jornada d'Eurocup masculina, i a l'Eurocup femenina, a les 8, al Cadí la Seu, després de la desfeta de diumenge a Guernica en Lliga, avui visita la pista del Flams Carolo francès, amb la intenció de competir i treure un bon resultat que li permeti seguir aspirant a la primera plaça del grup A. La prèvia des de 1 a 1 de ràdio, Sergi Guiu.
Un cadira seu que arribarà a la nova jornada de la fase de grups de la competició europea després de caure derrotat en l'anterior jornada a la Lliga Femenina Endesa davant el Guernica i per 78 a 64. Un partit on les de la Seu d'Urgell van tornar a veure superades a nivell físic i on van aconseguir molts punts després de perdre la pilota. En aquest sentit, l'entrenador del Cedis, Fabián Tellez, deixava clar que no hi ha un problema d'actitud dins el vestidor.
Ja et dic, jo crec que va ser la frustració de perdre pilotes davant de la seva defensa i no ser capaç de contrarrestar això, és a dir, no va ser falta d'intensitat, això és... No va passar per aquí, aquestes noies no... Sempre podem fer més, evidentment, i sempre es pot exigir més i es van fer millor les coses, però no crec que sigui un problema ni d'actitud ni d'intensitat.
Cal canviar de paradigma i ara el cadira seu s'ha de centrar en la competició europea, on de guanyar s'asseguraria seguir viu a l'Eurocup Women. En cas de perdre, només podrien quedar segones classificades i també forma part de les eliminatòries. Ara bé, a Tellez el que li importa és que l'equip li competeixi al Flames Carolo.
Intentar competir, intentar donar una millor versió nostra de la que vam donar a la segona part, sobretot és això. I si tenim la oportunitat de guanyar, evidentment guanyar. És a dir, el Sabine el vam guanyar dos cops, l'anada i la tornada, i el Sabine va ser capaç de guanyar el Flams. És a dir, no és un equip inaccessible, però pel roster i per la nostra estructura d'aquí és un equip difícil. És un equip difícil, per l'alçada, pel físic. És a dir, no és el mateix. El Sabine té molt més, per dir-ho així, molt més balanç a nivell d'estructura física.
El partit dona el tret de sortida avui a les 8 del vespre.
Gràcies, Sergi. I a 8:45 serà el torn de l'Esperoni Girona, que també va haver de perdre diumenge en Lliga a casa. L'entrenadora Laura Antoja deia que no es podia tornar a repetir la manca d'actitud en certs moments de l'últim partit.
No es pot repetir que ningú es tiri terra, no es pot repetir que si et surten malament les coses hi hagi una sensació molt soft a dintre de la pista. Això és impensable. Tot l'altre són coses tàctiques que s'han de treballar, que s'han de seguir millorant, però hi ha un tema d'actitud col·lectiva que ens hem de fer tots un mea culpa i no pot tornar a passar.
L'única, quan semblava que havia posat la directa i ja li han tornat a sortir més complicacions, en aquest cas la petició de sortir de la seva jugadora de referència, la nord-americana Kelsey Mitchell. Antoja reconeixia que era una situació complicada, però que a Mitchell, fins que no li diguessin al contrari, continuava sent jugadora de l'Uni. En qualsevol cas, les juniors, ja amb la feina feta a l'Eurocup, volen seguir invictes i aquest vespre reben a Fontejau el Gorzów polonès, equip que va costar superar l'anada a Polònia. El duel començarà a 8:45 del vespre. En hoquei patins, Noia Voltregà i Igualada ja coneixen el seu rival per als vuitens de final de la Eurocup masculina. El Voltregà, que defensarà el títol aconseguit la temporada passada, ha quedat emparellada amb el Nois i Francès en l'anada a casa, en terres usonenques, el 16 de desembre, i la tornada gairebé més d'un mes després, el 20 de gener, a França. El nou FM, Sergi Vives.
Ahir vespre es va celebrar a Lisboa el sorteig de la ronda de vuitens de l'Eurocup, la competició europea d'hoquei sobre patins. L'atzar va determinar que el Voltregà s'haurà d'enfrontar al Nois i Francès. El partit d'anada es disputarà a Sant Hipòlit el 16 de desembre i la tornada a França el 20 de gener. Si el Voltregà passa de ronda, s'enfrontaria al guanyador de l'eliminatòria entre el Braga, de Portugal, i el Coutres, de França, també amb l'anada a Catalunya. Els blanquiblaus, que enguany defensen el títol aconseguit la temporada anterior, van passar de ronda en aquesta competició aquest passat cap de setmana a la ciutat alemanya de Duisburg, després de guanyar els dos primers partits, contra el Lyon i el Walsum, i perdre el darrer contra el Murches.
Gràcies, Sergi. Pel que fa als altres dos catalans, no hi ha Igualada, que venen rebotats de la prèvia de la Champions, s'enfrontaran tots dos contra equips italians, i tots dos amb la tornada a casa. L'Igualada es veurà les cares amb el Grosseto, mentre els penedesencs ho faran amb el Monza. Per cert, avui recuperen dos partits pendents de l'hoquei lliga masculina, precisament l'Igualada, que no comença amb massa bé en lliga i és penúltim, rep a les Comes de l'Alcoi, que també jugarà aquests vuitens de final de Europe Cup, en aquest cas contra el Sarsenat, amb italià, mentre que el Voltregà, que aquest cap de setmana va disputar la prèvia d'aquesta Europe Cup per ser en el sorteig d'ahir al vespre, ho sentíem ara, visita la pista del Calafella i equip de la part alta, els dos partits a les 9 de la nit. En waterpolo, el Barceloneta es va assegurar ahir la primera plaça del seu grup, el D, i per tant la classificació per als quarts de final de la Champions masculina. Cinquena victòria en 5 partits, 15 de 15, ahir a casa els banys de Sant Sebastià contra el Cué, el Buliacmeni grec, per 16 gols a 10. I avui és el torn del Connotació Sabadell, que afronta la primera de les dues finals que té a Can Llong per intentar ser entre els 8 millors equips d'Europa. Passi el que passi avui, el bitllet per als quarts d'aquesta Champions es decidirà en la darrera jornada contra el Novi Beograd, però els de Quim Colet hi poden arribar en una millor posició si superen aquesta tarda a l'Steaua de Bucarest. Ràdio Sabadell, Pau Ituri, bon dia.
Bon dia. Un conjunt que és el cué del grup A, encara sense puntuar. A la primera volta a terres romaneses, l'Astralpool s'hi va imposar per 8-11. Recordem que els de Quim Colet, després de la polèmica derrota a la piscina del Brescia, són tercers amb un punt menys que els italians, l'equip que marca el tall, i dos menys que els serbis. El porter i capità Edu Lorrio té fets els números.
Las cuentas que hemos hecho son claras y fáciles. Hay que ganar los dos partidos. Nuestro objetivo es conseguir los 6 puntos. Es verdad que bueno, es posible que dependiendo del resultado de Brescia con Novi Beograd, en caso de conseguir un empate con ellos, con Novi Beograd en casa y ganar en los penaltis, pues quizás también nos podría valer. Pero bueno, estas son suposiciones en las que no queremos entrar. Nuestra idea es ganar primero y en caso de conseguir la victoria, pues ir a por el siguiente partido el día 6 de diciembre contra el Novi Beograd y volver a ganar como ya hicimos en Belgrado, sabiendo la dificultad del partido, claro.
A un quart de vuit arrenca aquest Astralpool Esteaua a la Finite Work Aquatics, partit corresponent a la penúltima jornada de la primera fase de grups de la Champions masculina.
Gràcies, Pau. També avui, per cert, la Natació Barcelona té compromís europeu, en aquest cas a França, contra el Tourcoing, en la cinquena jornada de l'Eurocup masculina. Els sanavistes són líders del grup, amb dos punts més que el conjunt francès, i una victòria, per tant, avui els asseguraria ja la classificació per als vuitens de final. El partit començarà a un quart de deu de la nit, i en categoria femenina avui es disputa un partit avançat de la novena jornada de Lliga, derbi barceloní entre el Sant Andreu, el líder invicte fins ara, sorprenent, i el Barceloneta, que vol donar la sorpresa, avui a les 9 de la nit. Look what we've overcome. Oh, I'm gonna wave away my flag and count all the reasons we are the champions. There ain't no turning back. Saying, oh, 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 can't you taste the feeling? Saying, oh, 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 we all together singing. Look how far we've. I fins aquí l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, el Pablo Palenzuela, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Ens escoltem ben aviat. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio. Raise your flag, show your true colors. La xarxa de comunicació local.
Estàs pensant a posar plaques solars a casa teva? Doncs passa't a l'energia solar de manera fàcil i segura amb La Teulada. Experts en energia solar i el nou espai d'assessorament per a la ciutadania i les empreses. Informa-te'n a lateulada@amb.cat o contacta'ns per WhatsApp al 645 725 465. La Teulada és un servei de l'AMB finançat amb el Fons Europeu de Desenvolupament Regional.
AMB, Metròpolis de Barcelona.
Nosaltres som feliços.
Nosaltres som així.
Nosaltres, un programa de ràdio mensual amb el grup Catalònia Fundació Creativa, que treballa amb persones amb discapacitat intel·lectual o trastorn de conducta.
Benvinguts una altra vegada al programa de ràdio d'Espassur Valldoreix. Avui entrevistarem el Francesc Orella.
La entrevista de este mes la dedicamos a una de las modelos y presentadoras más destacadas de nuestra localidad.
Me parece súper elegante, un coche de color cava. ¿A ti te gusta el color cava, Miguel?
Sí. Hombre. Avui entrevistarem a la Gemma Mengual.
De festa un dia amb les amigues també, si podíem.
Igual que jo.
Clar que sí, s'ha de fer això, s'ha de fer.
Nosaltres. Cada mes a Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
Nosaltres som genials.
Ràdio Sant Cugat. www.cugat.cat.
A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.
I'm
Bon dia i bon dimecres 22 de novembre de 2023. Això és l'Enjoc.
Enjoc. Amb Martí González.
Dimecres 22 de novembre, avui parlarem de futbol amb el retorn a la Champions del Barça, segona jornada, en aquest cas el primer partit a fora, a Frankfurt contra l'Eintracht, a priori el rival més dur del grup, de la fase de grups, sense Alexia Putellas ni Irene Paredes. Farem la prèvia d'aquest Eintracht de Frankfurt-Barça. També farem la prèvia del Talavera de la Reina Barona Futur, final de la Copa Federació per a l'equip de Ferran Costa. Ahir en parlàvem amb ell i avui té l'oportunitat d'aixecar el primer títol amb aquest Badalona Futur, aquesta Copa Federació. A banda de futbol, també parlarem de bàsquet, amb l'Eurocup masculina per a la Penya i l'Eurocup femenina per al Cadí la Seu i l'Esperoni Girona, també hoquei patins, waterpolo, tenis, i molt més. Tot això avui a l'Enjoc. Mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra. Amb en Joan García. Joan, bon dia.
Molt bon dia.
En futbol, avui el Barça afronta el primer partit de Champions femenina fora de casa.
Doncs així és, Martí, les blaugranes ja són a Frankfurt per enfrontar-se aquest vespre a les 9, a priori el rival més potent del grup, l'Eintracht de Frankfurt, a la segona jornada a la fase de grups. Després han quedat dues manetes, contra el Benfica la setmana passada, també en competició europea, i contra el Real Madrid diumenge a la Lliga F, l'equip de Jonathan Giraldez vol seguir amb la bona dinàmica per encarrilar la classificació per als quarts de final. No hi serà ni Irene Paredes, que encara arrossega l'amigdalitis que l'ha deixat fora en els dos darrers partits, ni la capitana Alexia Putellas, encara amb molèsties al genoll.
I tant Alexia Putellas com Irene Paredes, que, per cert, han estat convocades per la seleccionadora Montse Tomé per als propers compromisos d'Espanya.
Tomé va deixar clar que les dues passaran proves la setmana que ve i que, si no estan en condicions, tornarà a Barcelona per continuar amb la seva recuperació. Espanya disputarà el proper 1 de desembre contra Itàlia i el 5 de desembre contra Suècia els dos darrers partits de la Nations League, competició que dona accés als Jocs Olímpics de París. A banda d'Alexia i Paredes, també hi ha a la llista les blaugranes Catacoll, Ona Batlle, Aitana Bonmatí, Salma Parayuelo i Mariona Caldentei, així com les catalanes Laia Codina, Laia Alexandri i Maria Pérez.
En categoria masculina, els internacionals van tornant ja amb els seus clubs.
Ahir va jugar Lewandowski en Polònia amb gol inclòs en l'amistós contra Letònia. També va jugar partit amistós Gundogan amb Alemanya, mentre que tenien partit oficial França amb Koundé com a titular. Fermín López també va sortir d'inici amb Espanya sub-21 i va ser substituït al minut 71 pel blaugrana cedit al Girona Pablo Torre. Aquesta matinada han tingut minuts Rafinha en Brasil, la derrota contra l'Argentina a Maracanà per 0-1, i Araujo tot el partit a la victòria d'Uruguai contra Bolívia.
I pel que fa al Girona, ahir menys participació dels internacionals.
Yangel Herrera va disputar pràcticament tot el partit amb Venezuela contra Perú, mentre que Pablo Torre en va jugar 20 amb l'empat a 1 d'Espanya sub-21 a Bèlgica. Arnau Martínez no va participar, igual que Deli Blind amb els Països Baixos.
Encara futbol, aquesta hora fa una estona ha començat la presentació i segueix encara, de fet, la presentació del nou entrenador del Centre Esport Sabadell, Òscar Cano.
Cano, que ja va dirigir el seu primer entrenament ahir, es converteix en el tercer tècnic que ocupa la banqueta arlequinada després de 13 jornades. Els ballassans són coers al grup de Primera Federació. A 6 punts de la permanència, aquest dissabte, debut d'Òscar Cano al Camp del Terol a les 4 de la tarda i, per cert, el Terol també debutarà nou tècnic.
En l'estrena dels nous entrenadors, com dèiem, aquest Terol Sabadell el dissabte a les 4. A segona federació, ahir va dimitir el director esportiu del Terrassa.
Yanis Evans Palopoulos deixa la direcció esportiva del club agarenc per, segons el comunicat de l'entitat, la impossibilitat de viatjar a Catalunya per motius personals i també per responsabilitzar-se de la mala arrencada esportiva pel que fa als resultats aquesta temporada. Per cert, el Terrassa ja ha venut més d'un miler d'entrades per al partit de Copa del Rei contra l'Alavés del proper dimecres 6 de desembre, recordem l'hora, a les 4 de la tarda a l'Estadi Olímpic.
I en un últim punt de futbol, avui el Badalona Futur pot aixecar un títol.
El conjunt badaloní de Ferran Costa disputa aquest vespre a les 8 la final de la Copa Federació a Talavera de la Reina contra l'equip local, actual líder al grup 5 de la segona federació. L'equip badaloní busca aconseguir el seu primer títol.
En bàsquet, avui tenim Eurocup masculina i femenina. A la masculina, la penya vol recuperar sensacions després de la victòria amb el triplàs d'Andrés Feliz en l'últim segon de diumenge contra el Bilbao.
Els badalonins s'enfronten aquesta tarda a les 7 a l'Apoel de Tel Aviv, que juga a Belgrat i a porta tancada com a local. Els verds i negres busquen trencar la mala ratxa a la competició europea, on té un balanç negatiu de 3 victòries i 4 derrotes i sumen 2 desfetes consecutives.
I a l'Eurocup femenina, doble cita per als equips catalans.
El Cadí la seu visita la pista del Flams Carollo Bàsquet en la cinquena jornada de la fase de grups. Els dos conjunts tenen el mateix balanç, 3 partits guanyats i un de perdut, i per tant, qui guanyi tindria pràcticament assegurat la primera posició del grup. El partit començarà a les 8 del vespre i a 3:15 l'Espart Girona rebrà, volíem dir, el Gorzów polonès. L'Uni es vol refer de la darrera derrota en Lliga del passat diumenge per seguir invicta a Europa i passar a la fase de grups com a primeres.
En waterpolo, el Barceloneta fa els deures i s'assegura la classificació per als quarts de final de la Champions masculina.
Els mariners van dominar el Bouligameni grec durant tot el partit i van acabar guanyant per 16-10. Avui serà el torn per al Club Natació Sabadell, que rebrà a la seva piscina l'Estaua de Bucarest, el cué del seu grup, a 8:15 de la tarda. Una victòria dels vallesans els mantindria vius de cara a l'última jornada per passar als quarts de final de la Champions.
I avui també té compromís europeu el Club Natació Barcelona.
Els sanavistes visiten la pista del Tourcoing francès en la cinquena jornada de la fase de grups de l'Eurocup masculina. Un triomf dels barcelonins els donaria el bitllet pels vuitens de final amb una jornada encara per disputar-se. El duel començarà a 9:45 de la nit.
I un apunt més de waterpolo. Aquest dimecres avui s'avança un partit de la novena jornada de la Divisió Nord femenina.
S'enfronten a partir de les 9 el Sant Andreu i el Barceloneta. Les andreuenques buscaran seguir invictes mentre que les marineres volen donar la sorpresa.
En futbol sala, l'Indústria Santa Coloma és l'únic dels catalans que serà als vuitens de final de la Copa del Rei, on ja entrarà el Barça.
No hi va haver sorpresa en la quarta ronda de la Copa del Rei perquè fa els equips catalans i només va ser l'eliminatòria l'equip de primera, l'Indústria Santa Coloma, que va haver de remuntar 1-0 en contra la pista d'Oparrulo Gallec per acabar guanyant 2-5. La mala notícia, la lesió, que sembla greu, d'Uri Santos al genoll. En canvi, el Salacinc Martorell de segona va caure per la mínima 1-2 contra el tercer classificat de primera, el Manzanares, equip revelació, mentre que també va perdre d'un gol el Cerdanyola, segona B, contra un altre equip de primera, el Coel, el Gira, en aquest cas per 4-5.
En hoquei patins, Noia, Voltregà i Igualada ja coneixen el seu rival pels vuitens de final de la Europe Cup masculina.
El Voltregà, que defensarà el títol aconseguit la temporada passada, ha quedat emparellat amb el Noisy francès, amb l'anada a casa, en terres usonenques, el 16 de desembre, a tornada un mes després, el 20 de gener a França. Pel que fa als altres dos catalans, Noia i Igualada, que venen rebotats de la fase prèvia de la Champions, s'enfrontaran tots dos contra equips italians i tots dos amb la tornada a casa. L'Igualada es veurà a les cares amb el Grosseto, mentre que els penedesencs ho faran contra el Monza.
Per cert, avui recuperen dos partits de la vuitena jornada d'hoquei Lliga Masculina, jugant precisament Voltregà i Igualada.
Duel de la part baixa entre Igualada i l'Alcoi, on els igualadins buscaran el triomf per fugir de la penúltima plaça de la classificació, i el partit de la zona alta enfrontarà el Calafell amb el Voltregà. Els del Baix Penedès volen entrar en el top 4 de la Lliga, mentre que els de Sant Hipòlit s'hi volen apropar. Tots dos partits començaran a les 9 de la nit.
I un últim punt, natació. Mireia Belmonte és la novetat a la convocatòria d'Espanya per al míting de Rotterdam, cita important per a classificar-se per al Mundial i també als Jocs Olímpics.
De París, uns Jocs Olímpics de París, on la nadadora badalonina del Club Natació Barcelona torna la setmana que ve, del 30 de novembre al 3 de desembre, a una convocatòria de la selecció espanyola, en qui no anava des de feia més d'un any, des de l'octubre de 2022. En aquesta ocasió és una llista molt extensa de 35 nadadors, 9 catalans, amb molta importància de cara al Mundial de Doha i als Jocs Olímpics de París de l'any vinent. Ladies and gentlemen.
Dimecres 22 de novembre, 9 minuts passant de 2:15 del migdia. Comencem parlant de futbol. Avui torna la Champions femenina per al Barça amb la segona jornada, el primer partit fora de casa a priori contra el rival més dur del grup, l'Eintracht de Frankfurt. En el debut en competició europea aquest any, les alemanyes van superar per la mínima 1-2 al Rosengård suec a domicili, mentre que el Barça la setmana passada també va guanyar més clarament 5-0 al Benfica. El mateix resultat d'aquesta maneta que les blaugranes van aconseguir diumenge passat contra el Madrid, recordem, per distanciar-se al capdavant de la Lliga F. Per al tècnic Jonathan Giral s'ha de deixar enrere el clàssic, però aprofitar aquesta inèrcia positiva d'aquests dos últims 5-0.
El més important és com focalitzes després d'un molt bon partit, el passat diumenge contra el Madrid, ara que tres dies després puguis donar una molt bona versió també a nivell competitiu a Europa. Però és més un tema mental, de preparació, de no donar per suposat quan inicies aquesta competició, a l'inici has de donar la teva millor versió per mereixer estar a la primera posició.
Giraldez, que no podrà comptar encara ni amb Irene Paredes, que encara no s'ha recuperat de l'amigdalitis, que ja li va fer perdre els dos últims partits, ni tampoc amb la capitana Alexia Putellas, la molletana que la setmana passada contra el Benfica va ser substituïda al descans, recordem, amb molèsties al genoll. S'havia descartat lesió, però Alexia ja es va perdre, recordem, també el Barça-Madrid de diumenge a Montjuïc, i tampoc no hi serà avui a Frankfurt. Però sí que hi aniran convocades tant Alexia com Irene Paredes la setmana que ve amb la selecció espanyola per disputar els dos últims partits de la Nations League, competició que dona accés, recordem, per als Jocs Olímpics de París de l'estiu que ve. La seleccionadora Montse Tomé va assegurar que no es correrien riscos amb aquestes dues jugadores i que per aquest motiu ha convocat a 25 futbolistes, no, i no quan només hi poden anar 23.
Son dos casos especiales en las que hemos hecho un seguimiento a todos los niveles, servicios médicos, readaptación, preparación física y todo lo que conlleva en este caso. Y bueno, hemos convocado a 25 futbolistas, supongo que también eso os habrá llamado la atención, porque solo pueden entrar 23 en convocatoria. Y a partir de ahí, del lunes, que las veremos, que las valoraremos con las personas profesionales que pueden valorarlas, pues tomaremos las decisiones que tengamos que tomar, velando por la seguridad de la jugadora.
El combinat espanyol jugarà el proper 1 de desembre contra Itàlia i el 5 de desembre contra Suècia. A banda d'Alexia i Paredes, veurem si es queden o no en final amb la selecció. També hi seran les veranes Catacoll, Ona Batlle, Aitana Bonmatí, Salma Parayolo i Mariona Caldentei, a més de les catalanes Laia Codina, Laia Alexandri i Maria Pérez. Encara en futbol, tornant a la categoria masculina, fa una estona ha tingut lloc la presentació a la primera roda de premsa del nou entrenador del Centre Esport Sabadell, Òscar Cano, que ja va dirigir ahir el seu primer entrenament amb l'equip i que arriba amb l'objectiu de treure el conjunt arrequinat de la cua de la classificació del grup 1 de Primera Federació. L'escoltem.
Evidentemente hay que cortar la dinámica cuanto antes, ¿no? Sin volvernos locos, sin que eso sea algo que nos lleve, pues, a lo que antes he comentado, ¿no? A que el estrés se multiplique y que pensemos que es una final. No sé cuántos puntos quedan, pero creo que son 85, 75 puntos son los que quedan, son puntos más que suficientes como para que esta situación se revierta, ¿no? Es decir, no hay ningún problema, pero evidentemente cuanto antes empecemos, por supuesto, mejor, ¿no? Porque antes se cortaría la dinámica y evidentemente mejor para todos, ¿no?
D'aquests 75 punts que queden encara, el Sabadell està a 6 ara mateix de la permanència. És cué amb 7 punts després de 13 jornades i de 3 entrenadors. Aquest Òscar Cano serà el tercer entrenador que tindrà el Centre d'Esport Sabadell aquesta temporada. Un Òscar Cano que debutarà dissabte al Camp del Terol a les 4 de la tarda en partit que obre la 14a jornada. Un Terol que també, per cert, estrena entrenador. I avui mateix tenim una final. El Badalona Futur ha fet un gran inici de temporada, tant en Lliga que a la grup 3 de Segona Federació, on es troba en zona de play-off a 2 punts dels co-líders, com en Copa Federació, el que li va permetre, recordem, enfrontar-se a un equip de primera divisió, el Cádiz, el qual va portar els penals a la primera ronda de Copa del Rei, i avui jugar aquesta final de Copa Federació i tenir la possibilitat d'aixecar un títol. El rival, que juga a casa aquesta final, el Talavera de la Reina, actual líder del grup 5 de Segona Federació. Ahir en parlàvem amb el seu entrenador Ferran Costa aquí a l'Enjoc.
Crec que ens hem de centrar en buscar la nostra millor versió, lògicament respectant al màxim el rival, que és un gran rival, però crec que ens hem de centrar en la nostra identitat, que és el que ens ha portat a poder disputar aquest partit. Una final que ens hem guanyat nosaltres fent una molt bona Copa Federació, que li donem molt valor perquè no tots els dies tens l'oportunitat de lluitar per guanyar un títol. I bé, crec que cada grup té una bona mentalitat i amb ganes de que arribi el partit.
Un Ferran Costa que defugia en l'etiqueta del tècnic de moda, que se centrava, deia, en el dia a dia.
Bé, si això és l'entrenador de moda, bé, no m'agrada gaire, perquè al final les modes passen, com aquí que diu, i el que intento és que l'equip millori, que tingui aquella identitat, doncs, que desitgem nosaltres, que els jugadors se la sentin seva, i que quan acabem els partits, doncs, ens podem mirar a la cara i ens sentim orgullosos del que estem fent. Crec que de moment és així, que ho hem de cuidar, i la manera de cuidar-ho és pencar molt, donar-li importància al dia a dia i a partir d'aquí, doncs, a veure on som a l'abril i perquè som capaços de lluitar.
Aquest vespre a les 8, aquesta final de la Copa Federació entre Talavera i Badalona Futur, a la localitat manxega, i encara en futbol, també en aquesta segona federació, qui no ha començat tan bé la temporada és el Terrassa, que quan ja semblava que començava a remuntar amb l'arribada de Xus Trujillo a la banqueta, ahir es va fer oficial la dimissió del director esportiu, d'un dels directors esportius, Yanis Evans Pavlopoulos. Per cert, el Terrassa, que ja ha venut més d'un miler d'entrades pel partit de Copa del Rei contra l'Alavés, del proper dimecres 6 de desembre a les 4 de la tarda. Canal Terrassa, Micro Magosa.
Evans Pavlopoulos ja no és el director esportiu del Terrassa Futbol Club o un dels directors esportius. Recordem que aquesta tasca la compartia amb l'actual director esportiu Miquel Ezequiel. Amb l'arribada de Constantinos Akiris a l'accionariat del Terrassa, Evans es va convertir en una de les persones que formava part de l'estructura de la direcció esportiva. I ahir doncs, comunicava la decisió de no continuar el club agarenc, assumint la seva culpa amb l'actual situació esportiva i també per motius personals. Per tant, ara queda saber si el Terrassa incorporarà una altra figura més a la direcció esportiva o Miquel Ezequiel serà el màxim responsable com ho ha estat fins ara i també en l'època de Jordi Cuesta com a màxim accionista. Tot això arriba a pocs dies d'una autèntica final davant el València Mestalla. Les bones notícies també al conjunt agarenc doncs arriben. I és que en poc més de 24 hores el Terrassa ja ha venut 1.100 entrades per al partit de la Copa del Rei davant el Deportivo Alavés del proper 6 de desembre.
En bàsquet, avui torna l'Eurocup masculina per a tres catalans. En competició masculina, la penya vol retrobar sensacions després de guanyar amb el triple estratosfèric d'Andrés Feliz en l'últim segon diumenge passat contra el Bilbao. A la CB, els verdinegres ja són a Belgrat, on des de fa unes setmanes hi juga com a local la Poel de Tel Aviv, però ho fa, això sí, sense públic, a porta tancada. En el vessant esportiu, l'equip israelià ha disputat un partit menys que el Joventut aquesta Eurocup i ha sumat una victòria més, 4 per les 3 de la penya en les 7 primeres jornades. La prèvia és de Ràdio Ciutat de Badalona. Ramon Duran, bon dia.
Bon dia. El Joventut juga aquesta tarda a les 7 a la històrica pista del Pionir, on s'enfrontarà el Hapoel de Tel Aviv. L'equip israelià ha escollit la capital sèrbia per disputar els seus partits com a local per culpa de la guerra del seu país. El maig serà a porta tancada. Els verdinegres viuran el debut de Tyler Cook, que ahir es va entrenar per primera vegada amb els seus nous companys. Qui no jugarà serà Guillem Vives, tot i que no té cap lesió greu, però arrossega amb molèsties a l'abductor i no se'l vol forçar. El jove Jordi Rodríguez destacava com arriba en aquest partit.
Serà un partit difícil, molt físic, i bueno, hem de fer les coses bé, treballar en defensa, en atac, sobretot el rebot, que serà molt important. Som un equip que arriba a 100 punts quasi cada partit, la notació està molt repartida, i són jugadors que doncs, la línia de 3 la tenen doncs, molt bé, no? Se van anotar molt bé de 3.
Els verdinegres jugaran per primer cop des de fa més de 20 anys amb 4 nord-americans a la pista, amb Deshaun Thomas, Andrews, Cook i Sherry. A Europa poden jugar tots junts. A l'ACB, Carles Duran haurà de descartar un dels tres nord-americans perquè només es permeten dues places. Sherry té passaport d'Haití i juga com a Cotonou.
Gràcies, Ramon. I a l'Eurocup femenina, a les 8 al Cadí la Seu, després de la desfeta de diumenge a Guernica en Lliga, avui visita la pista del Flams Carolo francès amb la intenció de competir i treure un bon resultat que li permeti seguir aspirant a la primera plaça del grup. Al grup A, en aquest cas, el més important per al tècnic, Fabián Tellez, però era competir bé contra les franceses.
Intentar competir, intentar donar una millor versió nostra de la que vam donar a la segona part, sobretot és això. I si tenim la oportunitat de guanyar, evidentment guanyar. És a dir, el Sabini el vam guanyar dos cops, l'anada i la tornada, i el Sabini va ser capaç de guanyar el Flams. És a dir, no és un equip inaccessible, però pel roster i per la nostra estructura d'aquí és un equip difícil, per l'alçada, pel físic. És a dir, no és el mateix. El Sabini té molt més, per dir-ho així, molt més balanç a nivell d'estructura física.
A les 8 del vespre, aquest Flams Carolo Cadí la Seu, i a 3 quarts de 9 serà el torn de l'Esperon Girona, que també va haver de perdre diumenge en Lliga a casa i que rep a Fontejau enmig de la complicada situació amb Kelsey Mitchell, la jugadora de referència del seu equip que demana sortir. Avui rep el Gorzów polonès, encara, com dèiem, amb Kelsey Mitchell. Televisió Girona, Luna Blanco.
L'Uni Girona no té temps per lamentar-se i necessita recuperar la seva millor versió per enfrontar-se al Gorzów polonès. Un Esperon Girona que arriba després de rebre una dura patacada en Lliga femenina, al caure contra l'Araski. El conjunt gironí rep el rival més dur del grup, el Gorzów polonès, un rival que ja va posant moltes complicacions a l'equip gironí en el partit d'anada, i un conjunt amb dues jugadores diferencials que caldrà tenir sota control. L'Uni necessitarà sortir a mossegar per no tornar a repetir el desastre viscut en Lliga, o així ho explica l'entrenadora de l'Esperon Girona, Laura Antoja.
i tenen un joc molt organitzat. Per tant, sabem el que van a jugar, tenim clars l'enfoc i aquí s'ha d'aturar. Vam provar una sèrie de coses a la primera volta, hem de canviar i hem de retocar les maneres de defensar aquestes dues jugadores sobretot i que la resta les tinguem controlades. A partir d'aquí, millorar les nostres sensacions evidentment respecte a l'últim dia i sortir a mossegar i a ser molt dures perquè és un equip duríssim.
Un Espart Girona que haurà d'oferir una versió totalment diferent a la de l'últim maig a Fontejau, per no recaure en el mateix error i per redimir-se de l'última catàstrofe viscuda fa 3 dies. L'equip gironí buscarà el ple de victòries en Eurocup, sumant així el 5è triomf que el consolidi com a primer de grup, assegurant-li així el factor pista a la següent fase.
En hoquei patins, Noia, Voltregà i Igualada ja coneixen el seu rival per als 8ens de final de la Europe Cup masculina. El Voltregà, que defensarà el títol aconseguit la temporada passada, ha quedat emparellada amb el Noisy francès, amb l'anada a casa, en terres usonenques, el 16 de desembre, i la tornada més d'un mes després, el 20 de gener, a França. Pel que fa als altres dos catalans, Noia i Igualada, que venen rebotats a la Champions, a la prèvia, s'enfrontaran tots dos contra equips italians, i tots dos amb la tornada a casa. L'Igualada es veurà les cares amb el Grosseto, mentre que els penedesencs ho faran contra el Monza. Ràdio Sense Dormir, El Jiménez, bon dia.
Bon dia, el Noia ja sap amb qui es veurà les cares als 8ens de final de la Europe Cup. Es tracta del Monza, un vell conegut de l'afició roig i negre, després de veure's les cares les temporades 2018-2019 i la 2019-2020 a la fase de grups de la Lliga de Campions. L'eliminatòria serà a doble partit, amb el segon a la pista de l'equip del Bombo 1, on hi havia els conjunts provinents de la fase prèvia de la Lliga de Campions. Per tant, els de Sant Sadurní disputaran l'anada el 16 de desembre a Monza i la tornada el 20 de gener a l'Olímpic de l'Ateneu. En cas de superar els 8ens, a quarts, els rojinegres es creuarien amb el vencedor de l'eliminatòria entre els Arzana i l'Alcoi. El tècnic del Noia, Pere Barias, confia en la classificació.
Sense sentir-nos favorits, sí que crec que el Noia ha de fer passos endavant i aquesta ronda penso que hauríem de passar. Tot el que no sigui així, per mi, doncs, no seria un bon resultat. Aquesta és la realitat. Tampoc m'agradaria parlar de fracàs si fos el cas, però sí, cert que no seria un bon resultat, perquè penso que l'equip té talent de sobres per superar aquesta fase.
El Noia, que no ha guanyat mai a Monza, tindrà una prova de foc el proper 16 de desembre. La segona, el 20 de gener, a casa.
Per cert, encara en hoquei patins, avui recuperem 2 partits pendents de l'hoquei Lliga masculina. Precisament l'Igualada, que no ha començat massa bé en Lliga, és penúltima, rep a les Comes a l'Alcoi, i el Voltregà, que crec que passarà a haver de disputar la prèvia d'Eurocup, en aquesta Eurocup, que va ser el sorteig d'ahir al vespre, visita a la pista del Calafell, equip de la part alta, tots els partits a les 9 de la nit. I en motor, aquest migdia s'ha presentat a Barcelona el cotxe i les principals novetats, amb què Isidre Esteve participarà al Rally Dakar, que arrenca el 5 de gener a Lula, a l'Aràbia Saudita. Un projecte que posa l'accent en la innovació per avançar en l'esport inclusiu i també la sostenibilitat. Hi ha anat el nostre company, Roger Sánchez. Roger, bon dia.
Bon dia, Martí. Serà la 8ª participació consecutiva d'Isidre Esteve en guanyar la categoria Ultimate, en què prendran part 72 vehicles. L'objectiu del pilot d'Oliana i del seu copilot, Xema Villalobos, és acabar entre els 20 primers, millorant la 21ª posició aconseguida el 2018 i el 2019.
Tenemos que intentar no cometer errores, encontrar un buen equilibrio, ¿sabes?, a ser competitivos, y creo que sí, creo que todas esas puestas a punto, todo el trabajo que realizamos nos tiene que servir para estar más adelante. ¿No? En una carrera donde van a pasar muchísimas cosas, porque pasan muchas cosas, y tenemos que intentar que nos pasen pocas cosas.
Esteve i Villalobos conduiran un vehicle presentat avui que funcionarà amb un combustible especial 70% renovable, que redueix les emissions de diòxid de carboni per fomentar un Dakar més sostenible. Una prova que tindrà accent barceloní, amb les verificacions la setmana vinent i la sortida dels equips europeus cap a l'Aràbia Saudita, que acollirà per 5è cop la prova. L'arrencada el 5 de gener a Lula.
I abans d'acabar, en futbol sala, l'Industria Santa Coloma és l'únic dels catalans que jugaven ahir Copa del Rei que es va aconseguir classificar per als 8ens de final, on ja hi entrarà el vigent campió, el Barça. Els colomencs van haver de remuntar a la pista d'Oparrulo de Ferrol, de segona divisió, un 2-0 en contra, per acabar imposant-se 2-5, referent-se també a la lesió d'un dels puntals de l'equip, Uri Santos, que no té bona pinta, el genoll. Escoltem el tècnic de l'Industria, Xavi Closas.
Lamentar la lesión de Uri, porque, bueno, de momento no pinta bien, hubiese preferido perder y que no hubiese un lesionado de esta gravedad, pero haremos la valoración mañana, pero bueno, a los primeros pronósticos no acompaña. Respecto al partido, Creo que hemos sido superiores, pero evidentemente el planteamiento que ha hecho Parrulo ha sido muy bueno. Contento por el resultado, triste porque al final perdemos un jugador importante y ahora nos vienen partidos también importantes.
L'Indústria que serà als vuitens d'aquesta Copa del Rei, probablement sense Uri Santos, veurem per quan en té, com també serà el Barça, recordem. En canvi, ahir van caure eliminats els altres dos catalans. El Sala 5 Martorell, de segona divisió, va perdre per la mínima 1-2 contra l'equip revelació de la temporada primera, el Manzanares, actual tercer classificat i amb opcions de ser segon, i també va caure eliminat contra un equip de primera, el Saranyola, de segona B, i només per un gol, també. 4-5 als vuitens contra l'Alzira, en aquest cas, que és el QE d'aquesta primera divisió. Els vuitens de final seran ja al gener, amb Barça i Indústria, com dèiem, com a català, els quarts de final el 20 de febrer i la Final Four serà al maig. Fins aquí aquest enjoc d'aquest dimecres 22 de novembre, en què recordem que també en waterpolo el Barceloneta es va assegurar ahir la primera passada del grup D de la Champions masculina, per tant la classificació per als quarts de final. Avui serà el torn del Sabadell, que rep a Can Llong en un partit clau a l'Esteaua de Bucarest per ser, com dèiem, aquests quarts de final de la Champions masculina. També avui el Notació Barcelona té compromís europeu, en aquest cas a França, i en aquest cas a l'Eurocup masculina contra el Turquang a la cinquena jornada de la fase de grups. Els analistes són líders i amb una victòria, per tant, els asseguraria la classificació per als vuitens de final. Fins aquí, com dèiem, l'enjoc. Mitja hora d'esport català de xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, el Pablo Palenzuela del control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Tornem demà dijous a la mateixa hora de la vostra ràdio local. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio.
La xarxa de comunicació local. Ràdio Sant Cugat. 3w.cugat.cat.
No és el mateix ser els integrants del millor grup de la història que ser el millor grup de la història. Per això, el grup català Occident serem Occident, perquè per continuar assegurant-ho tot, tot i tot, ens havíem d'ajuntar tots, tots i tots. Entra a seremoccident.cat.
Vols gaudir de la música nostàlgica? Sintonitza Ràdio Sant Cugat al 91.5 de la FM. Escoltaràs cada diumenge a les 6 de la tarda Torna-la a tocar, Sant.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 3w.cugat.cat.
La música més propera a tu a Ràdio Sant Cugat.
Anem a recordar una cançó que es diu Maite Saitut. De color són els meus somnis, tot i que ja m'he llevat. I la sort no ve a veure'm quan la lluna s'ha aixecat. Salto i salto sobre els núvols, sembla que pugui volar. El meu cor fa pompelluda si no deixa de ballar. Quan posem els peus en l'aire, quan posem el cap avall. Quan et crido a la muntanya i la com va contestant. Quan et faig amb margarides la pulsera de colors. Vull mirar-te els ulls i dir-te que el que sento és això. T'estimo un gol. Els meus ulls són com bombetes, els meus llavis riuen fort. No puc amagar el que sento quan em mires tan de prop. Cames i braços, què em passa? El cos m'està tremolant. El meu cos fa pampallugues si no deixa de ballar. Quan s'uneixen els colors per fer l'art de Sant Martí. Quan els fius amb el teu dit, el meu nom en el vi. escolto aquesta cançó. Vull mirar-te els ulls i dir-te que el que sento és això. T'estimo jo, jo a tu t'estimo molt. Si estàs amb mi desapareix tot el que és trist. Un dia gris a puntes de colors. Fins a la lluna i tornar t'estimo jo.
Bona tarda, és dimecres 22 de novembre de 2023 i els parla